Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Bon dia, bona hora. 26 alumnes del Roca Grossa munten una campanya solidària amb els infants necessitats perquè tinguin equipament esportiu. Els alumnes de l'Institut Roca Grossa han iniciat aquesta setmana una campanya per recollir tot tipus d'equipament esportiu com pilotes, patins, raquetes o bambes per als més necessitats. Aquest és el tema d'obertura del Bon Dia, Bona Hora. Rosa Giral, bon dia.
Bon dia, Josep, bon dia a tothom. Amb el lema Cap nen sense esport, han repartit caixes a escoles, equipaments i clubs esportius. Tot el que recullin es farà arribar a Càritas de cara a les festes de Nadal. La idea ha sorgit d'un grup de 26 alumnes en el marc de l'assignatura Projectes, vinculada al municipi de Lloret. N'escoltarem uns quants d'alumnes, així com el coordinador d'aquesta assignatura, Quim Boades, i la responsable de Càritas a Lloret, Cristina Pastor. La recollida d'equipament esportiu per infants, que compta amb el suport de l'Ajuntament, es tanca el proper 18 de desembre. Com diem, molt bon dia a tothom. Som a divendres, dia 7 de desembre, aquest dia de pont que queda entre els festius del mes de desembre. Us donem la benvinguda a l'informatiu de la ràdio de Lloret de Mar. A continuació presentem, Josep, la resta de temes que tractarem en el programa d'avui.
A partir d'avui, el Mercat Municipal acull per segon any la Fira de Nadal. S'allargarà fins al pròxim 15 de desembre i comptarà amb activitats per a tota la família amb protagonisme principal per als més petits. Seguirem amb més propostes nadalenques, ja que aquesta tarda s'ha organitzat un festival de Nadal infantil a la plaça de Mossèn Pere Torrent. Començarà a les 5 de la tarda i comptarà amb música, màgia, ball i animació per als més petits. El Xinuxano farà aquest diumenge la tirada a l'arc que es va haver d'ajornar la setmana passada per problemes tècnics de la pròpia entitat. Escoltarem un dels membres, Miquel Joan Comartí. De cara a la segona part explicarem que aquest dissabte es farà un entrenament solidari a les instal·lacions del Buda Gym, situat a l'avinguda Vila de Blanes. Serà per la lluita contra el càncer infantil. I recordarem que diumenge hi ha un torneig de pitxampat benèfic amb la Marató de TV3 i que aquesta setmana s'han obert les inscripcions de la cursa de Nadal solidària, també. Parlarem de l'agenda del cap de setmana, marcada per una proposta de teatre social i una altra de memòria històrica. Les obres porten per títol Sous, La Pleix i Màtria. Les veurem avui i el 9 de desembre a l'equipament municipal. I acabarem recomanant les dues exposicions que hi ha aquests dies a la biblioteca. Una porta per nom Plex, de l'artista gironina Tura Sanz, i l'altra explica la vida en els camps dels refugiats del Sàhara Occidental.
Com sempre, també ens posarem al dia amb el temps ara mateix, els diaris i els titulars d'avui divendres, dia 7 de desembre del 2018. Us saludem en nom de Moisés García, Josep Altafulla i qui us parla, Rosa Giral. Estarem en directe fins a arribar a les 9 en punt del matí.
Bon dia, bona hora.
Les 8 i 4 minuts del matí, estem en directe a la ràdio de Lloret de Mar. El que fem ara és donar tota la nostra atenció a la previsió del temps, tant per avui divendres com per la resta d'aquest cap de setmana de pont de desembre. Donem pas a la crònica de Miquel Bernis.
Bon dia, Rosa. El pas de sistemes frontals una mica més importants farà que aquests pròxims dies el temps sigui més variable. No arribaran pluges, però sí que a partir d'aquest vespre i sobretot de cara a demà i diumenge, els intervals de núvols es faran més presents i arribaran a tapar el cel en alguns moments, especialment aquest dissabte. De fet, aquesta serà també la tònica de l'inici de la setmana que ve, tot i que, insistim, les pluges són lluny encara. Hi ha poques possibilitats que els fronts que han d'arribar al llarg dels pròxims dies arribin a deixar ni tan sols quatre gotes, de manera que en els pròxims 7-8 dies seguirem sense esperar pluges destacables ni fins i tot segurament pluges minces. Pel que fa a les temperatures, a la baixa lleugerament, el pas de diferents fronts farà que la temperatura al migdia sobretot reculi els dies vinents, i aquest dissabte i diumenge també a l'inici de la setmana que ve tinguem màximes un parell de graus més baixes que no pas aquests últims dies. El canvi a primera hora es notarà menys i per tant no tindrem, com havíem dit que hi havia la possibilitat, una fredurada destacable els pròxims dies. Més aviat sembla que quedarà bastant reduït aquest descens de 2-3 graus com a molt en les temperatures del migdia. Tampoc la setmana que ve hi haurà canvis destacables en els termòmetres. Seguirem parlant d'aquest ambient bastant més de tardor que no pas ja d'estar-nos acostant clarament cap a l'hivern. També ho farà una mica la tramuntana aquest matí de dissabte. Es notarà sobretot més al nord de la Costa Brava, però podria arribar-se a deixar sentir també a la selva en alguns moments al llarg del matí.
Gràcies, Miquel, per tota aquesta informació. Repassem temperatures a aquesta hora. 9 graus a la caserna de la policia i 11 aquí al carrer Sant Pere. La humitat elevada a aquesta hora, volem dir, del 96%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Les 8 i 6 minuts del matí, el que fem ara és repassar els titulars d'aquest divendres, dia 7 de desembre de 2018, i comencem aquest repàs amb la premsa més propera, la premsa comarcal. A portada del Punt Avui, celebració deslluïda. Felip VI parla en la celebració dels 40 anys de la Constitució de problemes molt rellevants sense detallar-los. Moltes gràcies. El rei es va limitar a dir aquestes paraules en català i a lluar la catalanitat subtil de Roca. També va parlar, també parlem del 21D. Sánchez va dir que en el Consell de Ministres del 21D. A Barcelona hi haurà importants anuncis per Catalunya. Més temes de portada, la segona caputxinada. Els caputxins de Sarrià acullen el dejuni en suport a la vaga de fam. Consellers, diputats i ciutadans en general es van reunir a l'emblemàtic convent per donar suport als vaguistes. D'altra banda, ferits i detinguts en les protestes de Girona i Terrassa. Els Mossos van intervenir contra els antifeixistes que volien evitar les concentracions de la dreta espanyola. El Punt Avui també destaca en portada que hi ha més de 700 votants a la consulta de Palamós. Es demanava a la ciutadania l'opinió sobre la Constitució, la monarquia o la presència de la Guàrdia Civil en el poble. Anem ara amb la portada del Diari de Girona, que obre amb aquest titular: Batalla campal a Girona. Grups radicals van trencar el cordó policial per boicotejar un acte de Borbònia i de Vox. Una vintena de persones van resultar ferides, 15 d'elles Mossos, i un jove va ser detingut. La policia va haver de protegir Álvaro de Marichalar quan va entrar a la zona dels anticonstitucionalistes. Aquests titulars, vaja, s'acompanyen d'una imatge en què es veu, doncs, les càrregues policials en el centre de Girona. Al peu de la fotografia, diu, el fort desplegament de Mossos no va ser suficient per separar els autonomenats antifeixistes i la concentració impulsada per Borbònia amb el suport del Partit Popular i Vox en defensa de la Constitució. Els anticonstitucionalistes van llançar tanques, cadires, pintura i ampolles contra els Mossos. També diu el Diari de... Continuem repassant aquesta portada, la del Diari de Girona, que diu: el salari mínim de 900 euros entrarà en vigor l'1 de gener. Un cotxe xoca contra un edifici i provoca un foc a Girona. Dos ciclistes resulten ferits a Sant Joan de Mollet i a Massanet. Anglès creen una pàgina web per senyalitzar on són els nius de vespa velutina. Són els titulars que destaca la primera pàgina del Diari de Girona.
La resta de portades en primera plana, la gran majoria, es fan ressò de la commemoració dels 40 anys de la Constitució. El Diari Ara titula, per exemple, Felip VI evita referir-se a la crisi catalana, mentre que El País recull les paraules del monarca amb la Constitució, un mandat permanent de concòrdia. La Vanguardia destaca que el rei insta a renovar el pacte de convivència del 78. Per la seva banda, l'ABC du en portada: no hi ha que desvirtuar els valors de la Constitució sense reivindicar-los. La Razón opta per llarga vida a la monarquia, mentre que el diari El Mundo obre amb un Don Felipe 2. La Constitució és l'ànima viva de la democràcia.
El que fem ara és repassar més titulars, en aquest cas els que destaca el portal de notícies 324.cat de TV3 i Catalunya Ràdio. Ara mateix, el primer titular que hi trobem diu: tensió a Terrassa aquest dijous coincident amb el Dia de la Constitució.
Almenys 19 persones han resultat ferides en les càrregues contra col·lectius antifeixistes que es manifestaven contra un acte convocat per Vox. Hi ha dos detinguts acusats d'atemptat a l'autoritat.
A més, la diputada Maria Sirvent de la CUP, ferida per bala de foam, d'espuma, a les càrregues de Terrassa.
Mentrestant, els Mossos han carregat a Girona contra els manifestants de la plataforma antifeixista.
De juny, tancada ahir als Caputxins de Sarrià a Barcelona en solidaritat amb els presos en vaga de fam.
Els consellers Elsa Artadi, Laura Borràs i Damià Calvet, juntament amb una trentena de diputats de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i la CUP, hi han estat presents.
La Torre Eiffel, el Louvre i l'Òpera de París tancaran dissabte pel risc de disturbis.
Els armilles grogues han convocat una nova mobilització que pot derivar en gran violència, segons el govern francès.
Detingut a Brasil, Carlos García Julià, un dels autors de la matança de Totxa.
Va ser condemnat a 193 anys de presó com a autor material de 5 assassinats.
El vaixell Aquarius ja n'efectuarà més rescats en el Mediterrani.
Després de passar 2 mesos a port, les ONGs que l'operen denuncien el bloqueig d'Itàlia i altres països per impedir el rescat de migrants en aigües internacionals de Líbia, Itàlia i Malta.
Qui va ser un dels primers activistes LGTBI, Fernando Lumbreras, ha estat trobat mort amb signes de violència a casa seva, a València.
Segons han confirmat l'agència EFE, tots fons de les investigacions i del seu entorn, Lumbreras, de 60 anys, ha mort a cops.
En esports, el Barça de bàsquet ensopega a Puc d'Òrica 67-64.
Els blaugranes han acabat perdent un partit molt igualat contra un dels rivals més febles i han fet un pas enrere en les aspiracions de lluitar per les 4 primeres posicions de la classificació.
Amb aquest recull de titulars, amb aquest repàs de l'actualitat, ens situem pràcticament a les 8 i 12 minuts del matí.
L'assegurança de salut del RAC té una cosa que no té cap altra: el RAC. A més, disposaràs d'un excel·lent quadre mèdic amb centres hospitalaris de referència, perquè la teva salut és la nostra prioritat. Contracta ara l'assegurança més completa des de només 34,70 €. Informa't a l'oficina RAC de Lloret, al costat de la benzinera Cepsa de l'avinguda Vila de Blanes, o al telèfon 972-36-37-63. I a Blanes, al carrer Anselm Clavé 73, telèfon 972-35-53-35. RAC, i som per ajudar.
La Residència Continental us ofereix les seves noves instal·lacions i la inauguració d'un nou servei com a centre de dia. A més, tindreu la possibilitat de gaudir de tot tipus de serveis personalitzats: fisioteràpia, psicologia, medicina i una cuina de mercat totalment casolana. Tot pel benestar dels nostres avis. Per a més informació, visiteu el web o Facebook de Residència Continental Lloret de Mar o contacteu als telèfons 617 27 66 02 o 972 37 19 20. Residència Continental. Mirem pel nostre poble.
Restaurant 58 de l'Hotel Santa Marta, un lloc per gaudir dels petits plaers de la vida. Tenim menús especials d'empresa i un menú diari a 35 euros des d'on gaudiràs d'unes vistes immillorables a la platja de Santa Cristina. Receptes clàssiques en la seva versió actualitzada i sempre amb productes de temporada i de proximitat. Restaurant 58 de l'Hotel Santa Marta, a la platja de Santa Cristina. Recorda que aquest hivern romandrem oberts fins al 6 de gener. Fes la teva reserva al 972 36 49 04. Consulta els nostres paquets de cap d'any amb sopar, festa cotilló i nit d'hotel.
Clínica Fanals, 15 años.
Clínica Fanals celebra su 15 aniversario con la ampliación de sus instalaciones, con más superficie y nuevos tratamientos para acercarte la medicina estética y regenerativa más que nunca. Trasplante capilar con la técnica FUE, pelo a pelo, remodelación corporal con láser lipólisis y tratamiento ginecológico y de la incontinencia urinaria con láser. Estos son algunos de los tratamientos que puedes disfrutar en Clínica Fanals y sin salir de Lloret de Mar. Solicita una visita informativa gratuita al 972-36-43-28. Financiamos tus tratamientos de estética. Más información en www.clinicafanals.com. Estamos en la avenida Vila de Blanes, 162 Bajos, de Lloret. Clínica Fanals, 15 años contigo.
A la cuina d'en Pedro hi trobareu les millors carns de Girona per fer a la brasa i el peix més fresc de les llotges de Palamós i Blanes. Vine i gaudeix de la bona cuina, els nostres plats i dels millors esmorzars de Forquilla. A la cuina d'en Pedro tenim menú diari i preparem tapes per fer l'aperitiu. La bona cuina a la cuina d'en Pedro. Avinguda Josep Pla 4446 del Rieral.
En Taller Informático, grandes descuentos de hasta el 50% en todas las reparaciones, ordenadores, impresoras, portátiles, hasta el 50%. Taller Informático, servicio técnico a domicilio, mantenimiento integral de empresas, grandes ofertas en cámaras de videovigilancia e instalaciones Wi-Fi. Te llevamos tus cintas y toners a domicilio a precios low cost. Llámanos al 972-36-61-27 o visita tallerinformatico.com. Estamos en la avenida de Vidreras 171, al lado del CAP del Río. Taller Informático, tu informático de confianza.
Lo que más echo en falta de Italia es la mía mamá. La comida no, porque tengo el restaurante Il Brigantino. Daniele prepara auténtica pasta casera hecha a mano. Carnes, pizzas y una cocina fusión con los mejores platos veganos, vegetarianos y para celíacos. Además, menú de pizza con primero, segundo y postre a 11 euros y menú del día a 13 euros. Forma parte de la familia Il Brigantino. Estamos en el Passeig Marítim número 21 de Lloret. Teléfono 972-37-12-28. Recuerda que cada dos viernes a las 9 de la noche tenemos cata maridaje de vinos en nuestra bodega. ¿Quién dijo que la verdadera cocina italiana solo se puede comer en Italia?
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972-36-96-12.
El Nadal ja és a tocar. Arriben dies de felicitat, alegria, bona companyia i també de grans àpats. Si aquests dies de Nadal vols celebrar un dinar o sopar d'empresa, amics o família, el restaurant Giorgio és el teu lloc. Al Giorgio també tindrem uns menús especials per a aquestes festes de Nadal i Cap d'Any. Restaurant Giorgio, a la urbanització del Condado de Jaruco de Lloret. Informació i reserves al telèfon 972-36-0160. El restaurant Giorgio us desitja unes bones festes.
A Bonpreu i Esclat trobaràs tot el que necessites per gaudir de les festes al nostre catàleg de Nadal. Consells i parament de taula, aperitius, les millors receptes de carn, marisc i molt més. Trobaràs el nostre catàleg als establiments Bonpreu i Esclat o a la pàgina web bonpreuesclat.cat. Bonpreu i Esclat, sempre al teu servei.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Són les 8 i 18 minuts del matí. Bon dia a tothom. Bon dia, Lloret de Mar. Obrim la primera part informativa del Bon Dia, Bona Hora. Els alumnes de l'Institut Roca Grossa han iniciat aquesta setmana una campanya per recollir tot tipus d'equipament esportiu, com pilotes, patins, raquetes, bambes, per als més necessitats.
Amb el lema Cap nen sense esport, han repartit caixes a escoles, equipaments i clubs esportius. Tot el que recullin es farà arribar a Càritas de cara a les festes de Nadal.
La idea ha sorgit d'un grup de 26 alumnes en el marc de l'assignatura Projectes vinculada al municipi de Lloret. Un d'ells és Nordin Damani.
Nosaltres, els alumnes de segon d'AFE, d'aquí a l'Institut Roca Grossa, vam decidir crear aquesta campanya. És que res per conscienciar tota la població de lo important que és l'esport en l'etapa de creixement de tots els nens i nenes, i que només amb un detall d'entregar material esportiu regales un somriure al nen i ja està, no fa falta res més per fer-lo feliç.
Un altre alumne, Laia Noguera, exposa com han organitzat ells mateixos aquesta campanya.
El que hem fet a classe principalment ha sigut organitzar-nos, quins alumnes s'encarregaven de cada cosa, com establir les dates de recollida del material. Vam decidir també deixar les caixes als centres escolars perquè així la recollida era molt més senzilla. Nosaltres el que farem simplement serà recollir les caixes un cop s'hagin emplenat, i també ens hem encarregat de la difusió a través de les les nostres xarxes socials, que hem creat un Instagram i un Twitter expressament per la campanya, i la difusió a través de cartells també.
Raúl Álvarez, un dels estudiants, destaca que busquen conscienciar.
Volem que tothom pugui gaudir de l'esport, ja que és una, considerem que és una part molt important de la vida de tothom. Volem que tothom pugui gaudir d'aquesta experiència, ja sigui amb roba esportiva, material esportiu, tant pilotes com sabates, un disc, qualsevol cosa, pot fer feliç un nen, i això és el més important. Volem que tothom pugui gaudir i ser feliç.
Des de l'Institut Rocagrossa es mostren molt satisfets d'aquesta iniciativa que vincula la solidaritat amb l'esport. Donem pas al coordinador de l'assignatura de projectes, Quim Boades.
I la veritat és que estem molt contents de com són, del que volen fer, perquè moltes vegades nosaltres com a professors els hem de parar una mica els peus, tenen moltes ganes de treballar, moltes ganes de fer coses interessants per l'esport i interessants pel municipi en aquest cas, i l'únic que fem nosaltres al professorat és intentar guiar-los, donar-li les pautes necessàries perquè no s'equivoquin, o perquè si s'equivoquen que sàpiguen readreçar doncs, com s'ha de fer un projecte.
La campanya també es valora en termes molt positius per part de Càritas, que destaca que sorgeix de gent jove. La coordinadora a Lloret és Cristina Pastor.
Qualsevol iniciativa solidària és molt ben rebuda, però des de que siguin joves els que pensin en sortir d'ells, el poder buscar alguna cosa, alguna alternativa per fer més feliços o per fer més lleugera la vida, no? El dia a dia està molt bé. A part, moltes vegades, el típic, no? És el agafar, recollir aliments o roba, que al final bon, sí que és necessari per la vida, però són coses materials. Però el fet de que sigui material esportiu va més enllà, no? És necessari, és una cosa que més ajuda al creixement de la persona.
La recollida d'equipament esportiu per a infants, que compta amb el suport de l'Ajuntament, es tanca el pròxim dia 18 de desembre.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Seguim amb més temes. A partir d'avui, el Mercat Municipal acull per segon any la Fira de Nadal. S'allargarà fins al pròxim 15 de desembre i comptarà amb activitats per tota la família, amb protagonisme principal per als més petits.
Hi haurà diferents propostes com tallers infantils, sessions de cuina, artesania, decoració nadalenca i pintacares. A més, també hi haurà un cagatió, el racó de contes i sortejos pels petits i els grans. Tampoc hi faltarà el Pare Noel, que acompanyarà els més petits durant les jornades dels dissabtes dia 8 i 15, i tothom que ho vulgui es podrà fotografiar amb ell.
Una de les paradistes del mercat, Anna Ter, dona alguns exemples de les propostes que es poden trobar els propers dies.
Como el año pasado, empezamos a hacer talleres para los niños, también las actividades por tipo que vendrá el Papá Noel, tendremos el cagatió, así las cosas lúdicas y que los niños pueden disfrutar con un sentimiento de fiesta, ¿no? Y pues también se podrá hacer fotos con el Papá Noel y aprovechar de probar algún pastel que haremos y, no sé, tomar un cafetito para, bueno, más bien para los padres, ¿no? Que estarán esperando a los pequeños.
El regidor responsable del mercat municipal, Cristian Fernández, destaca que és una bona manera per dinamitzar l'espai i recorda que l'any passat va ser una activitat que va deixar bones sensacions.
És el segon any ja que celebra el mercat municipal aquesta fira, i bé, doncs hi haurà de diferent oferta per la gent, pels consumidors del mercat i també pels que no hi solen anar. Com a pol d'atracció, doncs, volem que amb aquests tallers que aniran, i entenem doncs, que per aquest Nadal doncs, cal dinamitzar un edifici nostre municipal, com és el mercat, i entenem doncs, que la resposta positiva que vam treure de l'any passat, doncs, havíem de seguir doncs, celebrant aquesta fira, i entenem doncs, que serà una fira que es pot anar consolidant amb el pas del temps.
Els tallers que s'ofereixen en el mercat es duran a terme els dissabtes 8 i 15, d'11 del matí a 1 de la tarda. Els horaris de la resta d'activitats es poden consultar al portal web de l'Ajuntament.
C3.
6 minuts i arribarem a 8:45 del matí. Seguim amb més propostes nadalenques. Aquesta tarda s'ha organitzat un festival de Nadal infantil a la plaça Pere Torrent. Comença a les 5 de la tarda i comptarà amb música, màgia, ball i animació per als més petits.
El festival l'organitza la secció de promoció econòmica de l'Ajuntament, que també s'encarrega de la il·luminació als carrers de Lloret. Enguany hi ha unes quantes novetats que exposa el regidor Jordi Urbich.
Fem un reforç específic de la façana de l'Ajuntament, que creiem que ja porta una vistositat bastant especial. Crec que hem posat bastant en valor el passeig de Lloret, el passeig Mossèn Jacint Verdaguer i la plaça de la Vila, com els eixos principals, i el reforç d'aquest enllumenat que crea un conjunt molt harmònic, molt vistós, i des del nostre punt de vista crec que molt correcte i sense ser cridaner, doncs molt elegant. I més enllà d'això, doncs tenim muntatges com els del carrer Sant Pere, l'avinguda Jus Marlès, també, com sempre, reforçant els accessos a les urbanitzacions, figures singulars.
Un dels punts més fotografiats és el gran arbre de Nadal format per boles de llum blanca i que il·lumina la plaça de la Vila, on dimecres passat es va fer la inauguració de l'encesa.
Altres vies que recomanen que es visitin són el carrer Sant Pere de la Vila, plaça de l'Església, passeig Verdaguer, la Riera i els principals carrers dels barris de Lloret. Els llums de Nadal els gestiona l'àrea de promoció econòmica, que hi destina uns 80.000 euros.
Més qüestions. El Xino Xano farà aquest diumenge la tira de l'arc que es va haver d'ajornar la setmana passada per problemes tècnics de la pròpia entitat.
Com sempre, el punt de trobada serà davant d'Estrajo d'en Renyer. La primera tirada està prevista cap a les 8 del matí, sempre que el temps ho permeti. Ho explica Miquel Joan Comartí, membre del Xino Xano.
Vam haver de posposar-ho perquè no teníem la barca a punt, però en principi el diumenge que ve està previst que tot estigui preparat i que es pugui fer l'activitat com s'ha fet els altres anys. Sempre diem que amb de la tirada de l'art depenem també del mar i de la situació, però al voltant de les 8 fem el primer vol. Normalment el primer vol sol ser als voltants de les 8. A 7:45 convé estar ja preparats perquè en qualsevol moment arriba la barca i hem de començar a tirar.
La tira de l'art és una activitat tradicional i molt lloretenca que consisteix en reproduir aquest sistema antic de pesca que demana la col·laboració de tots els presents. Aquesta tècnica suposava anys enrere un mètode de subsistència per a moltes famílies.
És una activitat que es va dur a terme durant molts anys, era la manera de subsistir de molta gent en el poble i lògicament ha desaparegut, però és un sistema de pesca que hi participa no només la gent de mar, sinó també molt la gent de terra, i donava vida a molta gent. De pensar que inclús hi havia nanos que anaven a la tirada de l'art abans d'anar a escola, és a dir, per poder portar a casa un grapat de peix.
A més, l'entitat posa a la venda les seves manualitats per col·laborar a mantenir les diferents activitats que es fan al llarg de l'any. També es podrà comprar el calendari del Xino Xano pel 2019.
La tira de l'art arriba aquest diumenge a partir de les 8 del matí amb tot el peix que es pesqui. Es farà un esmorzar entre tots els participants.
Bon dia, bona hora.
Recordem més temes. Obert el concurs de pessebres a la llar que organitza com cada any l'Ajuntament de Lloret de Mar. Les entitats i establiments comercials i hotelers de la vila tenen temps d'apuntar-s'hi fins al 12 de desembre. Els particulars ho poden fer fins al dia 21.
El regidor de Cultura, Albert Robert, anima tothom a participar en aquest certamen tradicional.
Pot participar qualsevol, perquè al final el que volem és posar en valor aquests pessebres que molta gent, moltes famílies, quasi totes, jo crec que tothom, fem un pessebre a casa. Hi ha qui ho fa més ganes, hi ha qui ho fa menys ganes, però participar, hi pot participar tothom. Per nosaltres és un orgull i ens fa molta il·lusió, doncs, anar a visitar els pessebres a les cases i en els establiments, doncs, per fer també aquesta ruta pessebrista. És senzill, és qualsevol persona que vulgui pot anar al Museu del Mar o a Can Saragossa o a l'Ajuntament, em sembla que també a l'OIAC, doncs, i dir abans del 12 de desembre que es vol apuntar al concurs de pessebre.
El regidor matissa que el jurat tindrà en compte que no s'utilitzi molsa per simular herba, ja que està prohibit agafar-ne.
Que recordi tothom, doncs, que la molsa dels boscos està prohibida agafar-la, llavors és important que els pessebres no continguin molsa natural, perquè bueno, la valoració serà més positiva si tenen un altre tipus de,
de simulació verba.
La competició compta en tres categories: els pessebres que es fan a casa, els que fan les entitats, botigues o hotels, i també els naixements elaborats a les escoles.
Com ja es va fer l'any passat, els més petits podran participar i obtenir premis educatius i material escolar. L'objectiu és donar a conèixer aquesta tradició catalana entre els alumnes, tal com explica la regidora d'Educació, Mònica Conill.
Una de les activitats noves d'aquest curs del Pla Educatiu d'Entorn és aquest concurs de pessebres, en què categoria escolar. Estem molt contents perquè totes les escoles s'han apuntat per participar. I vull comentar que el jurat, doncs, seran persones vinculades al món de l'art i del pessebrisme d'aquí Lloret, i els premis que es donaran tenen que veure amb, doncs, precisament amb material escolar i educatiu. I bé, bàsicament l'objectiu d'aquesta activitat és precisament donar a conèixer i posar en valor, no?, l'art de fer pessebres, no?, i poder transmetre-ho, no?, als més petits de la casa.
Les inscripcions es poden fer en línia enviant un correu electrònic a festes@lloret.cat, també de manera presencial a Can Saragossa i als Dos Puntets, a més del Museu del Mar.
Com cada any, es farà un plànol guia amb els pessebres instal·lats a entitats i establiments hotelers i comercials per poder facilitar la visita del públic.
El jurat valorarà els pessebres a partir del dia 27 de desembre i l'entrega de premis es farà el dia 12 de gener.
Amb aquesta informació ens situem a les 8:31 minuts. El que fem ara en el Bon Dia, Bona Hora és recuperar la informació del temps. La crònica, la previsió, és de Miquel Bernis. Bon dia.
Bon dia, Rosa. El pas de sistemes frontals una mica més importants farà que aquests pròxims dies el temps sigui més variable. No arribaran pluges, però sí que a partir d'aquest vespre i sobretot de cara a demà i diumenge, els intervals de núvols es faran més presents i arribaran a tapar el cel en alguns moments, especialment aquest dissabte. De fet, aquesta serà també la tònica de l'inici de la setmana que ve, tot i que, insistim, les pluges són lluny encara. Hi ha poques possibilitats que els fronts que han d'arribar al llarg dels pròxims dies arribin a deixar ni tan sols quatre gotes, de manera que en els pròxims 7-8 dies seguirem sense esperar pluges destacables ni fins i tot segurament pluges minces. Pel que fa a les temperatures, a la baixa lleugerament, el pas de diferents fronts farà que la temperatura al migdia sobretot reculi els dies vinents, i aquest dissabte i diumenge també a l'inici de la setmana que ve tinguem màximes un parell de graus més baixes que no pas aquests últims dies. El canvi a primera hora es notarà menys i per tant no tindrem, com havíem dit que hi havia la possibilitat, una fredurada destacable els pròxims dies. Més aviat sembla que quedarà bastant reduït aquest descens de 2-3 graus com a molt en les temperatures del migdia. Tampoc la setmana que ve hi haurà canvis destacables en els termòmetres. Seguirem parlant d'aquest ambient bastant més de tardor que no pas ja d'estar-nos acostant clarament cap a l'hivern. També ho farà una mica la tramuntana aquest matí de dissabte. Es notarà sobretot més al nord de la Costa Brava, però podria arribar-se a deixar sentir també a la selva en alguns moments al llarg del matí.
Gràcies, Miquel Bernis, per aquesta informació. Repassem temperatures: 9 graus ara mateix a la caserna policial i 11 al carrer Sant Pere. La humitat, com és habitual, elevada a aquesta hora, del 96%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Les 8:33 minuts, seguim avançant amb més continguts. En aquest cas, repassem portades de premsa comarcal. Punt Avui, primera pàgina i titular més destacat, celebració deslluïda. Felip VI parla en la celebració dels 40 anys de la Constitució de problemes molt rellevants sense detallar-los. Moltes gràcies, el rei es va limitar a dir aquestes paraules en català i a lluar la catalanitat subtil de Roca. Sánchez va dir que en el Consell de Ministres del 21D a Barcelona hi haurà importants anuncis per Catalunya. Un altre tema destacat de portada és la segona caputxinada. Els caputxins de Sarrià acullen el dejuni en suport a la vaga de fam. Consellers, diputats i ciutadans en general es van reunir a l'emblemàtic convent per donar suport en els vaguistes. D'altra banda, ferits i detinguts a les protestes de Girona i Terrassa. Els Mossos van intervenir contra els antifeixistes que volien evitar les concentracions de la dreta espanyola. També destaca el Punt Avui en la seva portada els més de 700 votants a la consulta de Palamós. Es demanava a la ciutadania tenia l'opinió sobre la Constitució, la monarquia o la presència de la Guàrdia Civil en el poble. Anem ara amb el Diari de Girona amb la seva portada que afirma Batalla campal a Girona. Grups radicals van trencar el cordó policial per boicotejar un acte de Borbònia i Vox. Una vintena de persones van resultar ferides, 15 d'elles Mossos, i un jove va ser detingut. La policia va haver de protegir el baró de Marichalar quan va entrar a la zona dels anticonstitucionalistes. Tot plegat s'acompanya d'una fotografia en què es veu, doncs es parla d'aquest matí tens en el centre de Girona amb el fort desplegament de Mossos, que no va ser suficient, diu el Diari de Girona, per separar els autonomenats antifeixistes i la concentració impulsada per Borbònia amb el suport de Partit Popular i Vox en defensa de la Constitució. El Diari de Girona també diu en portada que el salari mínim de 900 euros entrarà en vigor l'1 de gener, que un cotxe xoca contra un edifici i provoca un foc a Girona. També que dos ciclistes resulten ferits a Sant Joan de Mollet i a Massanet i que Anglès creen un web per senyalitzar on són els nius de vespa velutina.
Més titulars de la jornada són els que repassem de la resta de premsa escrita. Llegim, per exemple, la primera plana del diari Ara, que titula Felip VI evita referir-se a la crisi catalana. El País recull les paraules del monarca amb la Constitució, un mandat permanent de concòrdia. El diari La Vanguardia destaca que el rei insta a renovar el pacte de convivència del 78, mentre que l'ABC du en portada no cal desvirtuar els valors de la Constitució, sinó reivindicar-los. La Razón opta per llarga vida a la monarquia, mentre que El Mundo obre amb Don Felipe, dos punts. La Constitució és l'ànima viva de la democràcia.
Els diaris parlen de Lloret.
Avui trobem unes quantes notícies que fan referència de forma directa o bé indirecta a Lloret de Mar. Comencem amb el punt avui, pàgina 26. El titular diu estudien si anivellar just Merlès de Lloret és viable. L'Ajuntament valorarà les solucions d'enginyeria que eliminin les dues cotes de l'avinguda en el concurs internacional del 2019. L'equip de govern admet que l'estat actual és una hipoteca. Llegim un fragment d'aquesta notícia que diu que l'Ajuntament estudia la viabilitat d'anivellar l'avinguda just Merlès, coneguda popularment com la Riera. Des que el 1990 es va acabar de cobrir, la via té dues cotes i la vorera està una quarantena de centímetres per sota de la calçada. L'equip de govern busca solucions d'enginyeria per posar fi al desnivell, afirma el regidor responsable del pla operatiu, el republicà Jordi Orovich. Podeu llegir la resta de la notícia a la pàgina 26 del diari El Punt Avui. Anem ara amb el Diari de Girona, pàgina 8. Llegim aquest titular. L'oferta de turisme esportiu de la Costa Brava i el Pirineu de Girona es promociona en el mercat suís. Representants del patronat de turisme participen a diverses activitats a les ciutats de Ginebra i Lausana. I diu la informació que després de la presentació es va dur a terme una sessió de treball en xarxa entre els professionals suïssos tècnics del patronat de turisme de Lloret Turisme, d'Ivenia Travel Services, a través de la qual es va poder aprofundir en les peticions i demandes dels programadors de viatges i de clubs esportius. Trobem també en aquesta mateixa pàgina, la 8 del Diari de Girona, un titular que fa referència als hotels de luxe Costa Brava que aprofiten el tancament per fer millores i fa referència en el Regat Park d'aquí de Lloret de Mar, que diu aprofitant el tancament d'hotel fins Setmana Santa es portaran a terme millores a les habitacions i al restaurant Barca d'Or. També trobem un parell de notícies que fan referència a l'àmbit esportiu. Una, en la pàgina 18 del Diari de Girona, que diu el jugador del Girona, el lloretec Marc Muniesa, encendrà els llums de Nadal a Arbúcies. I d'altra banda, parlem del suplement esportiu L'Esportiu, que parla també del Girona, a la pàgina 2, i diu l'única pega, un calvari. L'excel·lent rendiment del Girona, de rècord tant en la Lliga com en la Copa, contrasta amb els problemes físics de l'equip, que no para de perdre futbolistes. Fa una mica de radiografia de tots els jugadors i parla també de Marc Muniesa, que diu es va lesionar el soli de la cama dreta la setmana que s'havia de fer seu al carril esquerre, sense Adai, Mojica ni Planes. De moment s'ha perdut un duel de Lliga i el de Copa. És el que afirma de Marc Muniesa al suplement L'Esportiu a la pàgina 3. Seguim repassant titulars d'actualitat, en aquest cas del portal de notícies 324.cat. Tensió a Terrassa aquest dijous coincidint amb el Dia de la Constitució.
Almenys 19 persones han resultat ferides en les càrregues contra col·lectius antifeixistes que es manifestaven contra un acte convocat per Vox. Hi ha dos detinguts acusats d'atemptat a l'autoritat.
A més, la diputada Maria Sirvent de la CUP ferida per bala de foam en les càrregues de Terrassa.
Mentrestant, els Mossos han carregat a Girona contra els manifestants de la plataforma antifeixista.
De juny i tancada ahir en els caputxins de Sarrià en solidaritat amb els presos en vaga de fam.
Els consellers Elsa Artadi, Laura Borràs i Damià Calvet, juntament amb una trentena de diputats de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i la CUP, hi han estat presents.
La Torre Eiffel, el Louvre i l'Òpera de París tancaran dissabte pel risc de disturbis.
Els armilles grogues han convocat una nova mobilització que pot derivar en gran violència, segons el govern francès.
Detingut al Brasil, Carlos García Julià, un dels autors de la matança de Totxa.
Va ser condemnat a 193 anys de presó com a autor material de 5 assassinats.
El vaixell Aquarius ja no efectuarà més rescats en el Mediterrani.
Després de passar dos mesos a port, les ONGs que l'operen denuncien el bloqueig d'Itàlia i altres països per impedir el rescat de migrants en aigües internacionals de Líbia, Itàlia i Malta.
Qui va ser un dels primers activistes LGTBI, Fernando Lumbreras, ha estat trobat mort amb signes de violència a casa seva, a València.
Segons s'han confirmat a l'agència EFE, fons de la investigació i del seu entorn, Lumbreras, de 60 anys, ha mort a cops.
En esports, el Barça de bàsquet ensopega a Poc d'Orica per 67 a 64.
Els blaugrana han acabat perdent un partit molt igualat contra un dels rivals més febles i han fet un pas enrere les aspiracions de lluitar per les quatre primeres posicions de la classificació.
Ens situem a les 8 i 41 minuts del matí.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
El divendres 7 de desembre, vin a la plaça Pere Torrent al Gran Festival Infantil. A partir de les 5 de la tarda, música, ball, pintacares, logoflexia, fotocalls amb personatges infantils i moltes sorpreses més. Divendres 7 de desembre, Gran Festival Infantil. T'esperem a la plaça Pere Torrent a les 5 de la tarda. Organitza la secció de promoció econòmica. Ajuntament de Lloret de Mar.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Les 8 i 42 minuts, seguim amb més temes, obrim la segona part informativa del Bon Dia, Bona Hora. Entrenament solidari aquest dissabte a Lloret de Mar serà a les instal·lacions del Buda Gym situat a l'Avinguda Vila de Blanes.
S'ha preparat una jornada amb diverses activitats gratuïtes. L'única condició és que els participants han de donar com a mínim una joguina nova a estrenar.
Les sessions comencen a les 10 del matí i s'allargaran fins a 5:45 de la tarda. Entre les propostes hi haurà zumba, jiu-jitsu, yoga, muay thai, defensa personal femenina i spinning.
Les joguines recollides es destinaran a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, que recordem que segueix endavant amb el seu projecte Hashtag Pels Valents, que lluita contra el càncer infantil. La iniciativa té per objectiu la creació del Pediatric Cancer Center, que serà el centre oncològic més gran d'Europa.
I que ja s'ha començat a construir. D'altra banda, aquest diumenge, el Golf Lloret Pitxampat organitza un torneig solidari en favor de la Marató. El preu de les inscripcions anirà destinat en aquest gran projecte solidari que enguany lluita contra el càncer.
La directora del Golf Lloret, Ariadna Pallàs, explica que serà un torneig habitual dels que acullen al llarg de l'any i que exposa, doncs, el format de la competició.
El torneig el farem el diumenge dia 9 i la sortida serà a les 10 del matí. Val, i és un torneig com els que fem habitualment, va per parelles i llavors hi ha una inscripció i la donació d'aquesta inscripció es farà a la Marató i un cop acabat el torneig es farà una mica de pica-pica i entrega de premis. És un torneig dels que fem normalment, llavors van per parelles, llavors juguen i la puntuació de cadascun es compta, però la que acaba
donant la puntuació, és la millor de tots dos.
No és l'única acció solidària que s'organitza des del Golf Lloret. En aquest sentit, Pallàs considera que és important que les entitats s'involucrin en aquest tipus de causes.
Nosaltres ja no només col·laborem amb aquest torneig benèfic, no, sempre ens agrada, pues, per exemple, durant el Dia de la Dona Treballadora, també fer un torneig encarat a, pues, en alguna associació de dones. Nosaltres creiem que totes les empreses, pues, amb la mida que puguin, fer actes una mica públics per donar a conèixer lluites o problemes socials que hi hagin i poder fer aportacions i facilitar sobretot a la gent que mitjançant la participació, pues, pugui col·laborar, és una cosa que ens agrada i que ens agrada com a ideal d'empresa també.
L'inici del torneig, que arriba aquest diumenge, 9 de desembre, serà a les 10 del matí. Al final de la jornada es farà un pica-pica amb tots els participants i s'entregaran els premis. Els interessats en participar es poden inscriure trucant al telèfon 609-132-133 o al correu electrònic golflloret@gmail.com.
Seguim en plana esportiva per recordar que aquesta setmana s'han obert les inscripcions per participar a la cursa de Nadal de Lloret, que tindrà lloc el 23 de desembre. Es poden fer en línia a través del web de l'Ajuntament i de l'APP Lloret Esmar o bé de manera presencial en els puntets a les pistes d'atletisme o bé a les oficines de turisme.
El preu dels dorsals és de 6 euros fins al 21 de desembre i de 10 euros els dies 22 i 23 de desembre. Per les curses infantils el preu és de 5 i 6 euros.
La cursa de Nadal enguany serà solidària i anirà en benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona i el projecte Pels Valents, que lluita contra el càncer infantil. Com hem dit i com hem explicat abans, amb un altre tema, l'objectiu és la creació del pediàtric Cancer Center de Barcelona, el centre oncològic infantil més gran d'Europa.
Es tracta d'una cita popular sense caràcter competitiu que es pot fer corrent o caminant. L'alcalde de Lloret, Jaume Dolçat, destaca la importància de col·laborar amb una causa tan important com el càncer infantil i, a més, considera que és una bona manera de fomentar l'esport entre els veïns de la vila.
Tornem a reprendre la cursa solidària el 23 de desembre, és un diumenge, és un dia previ a Nadal, ens ve tots molt de gust, també guanyant-nos una mica el menjar que vindrà després o els propers dies i, òbviament, doncs, col·laborar amb una causa solidària, com no pot ser d'una altra manera, en aquest cas, per Sant Joan de Déu, per als nens que tenen càncer infantil, i es crea un gran ambient a les pistes d'atletisme, en aquestes pistes, i, per tant, el que hem de fer ara com a Ajuntament és promoure l'esport de base, promoure els hàbits solidaris, en aquest cas, saludables, però també solidaris, per tant, tot quadra i tot gira l'entorn del mateix.
El recorregut de la prova d'aproximadament 5 quilòmetres serà l'habitual. Les sortides faran a davant de les pistes d'atletisme, es farà una volta pel Rieral i es baixarà per l'avinguda Just Merlès fins al passeig marítim. Després es canviarà el sentit de la marxa per arribar de nou a les pistes d'atletisme.
La jornada també comptarà amb les curses infantils, amb diferents distàncies segons les edats. El regidor d'Esports, Joan Bernat, creu que és un aspecte important donar cabuda als més petits en aquesta cita.
També està bé que abans tots els nens i nenes que vulguin fer les curses, hi haurà curses infantils sempre adaptades, diferent a les seves edats, de 200, de 500 i de 1.000 metres. Per tots aquells que vulguin portar els seus fills, també és una manera de disfrutar i de fer una cursa en família aquell dia, que sigui un esdeveniment esportiu per tothom i que primer puguin fer la carrera els més petits i després veure i esperar els grans, els pares, aquí a les pistes d'atletisme, com arriben tots junts.
Serà una bona oportunitat perquè esportistes amateurs puguin córrer al costat d'atletes d'elit, com per exemple José Luis Blanco, Àngel Mollera o Jonathan Romeo. Aquest últim ha estat el guanyador de les dues darreres edicions i assegura que intentarà repetir la victòria.
Ja que correm aquí al poble, sempre està bé fer la cursa a tope amb en Buba, amb Mollera, per donar una mica d'espectacle. Està molt bé que et vegi tot el poble. I si la guanyo per tercera vegada, doncs seria un honor guanyar tres vegades consecutives la cursa del meu poble.
En el cas de José Luis Blanco, també intentarà fer una bona marca, tot i que comptarà amb poc temps per preparar-se. El corredor de la Sansi considera que és una cita important per fomentar l'esport popular entre els lloretencs.
Sobretot, bueno, col·laborar per la causa, en aquesta edició, com no també involucrada la Fundació Climent Guitart, i sobretot, doncs, bueno, donar caliu a la cursa, intentar que tots els lloretens puguin participar. El bo de tot és que és una cursa molt popular, la gent pot participar a qualsevol ritme, hi haurà els atletes d'elit que òbviament faran molt bones marques i després doncs, bueno, tothom pot anar al seu ritme, té que servir de preparació perquè la gent se'n motivi per córrer i esperem doncs, que, bueno, que sigui una gran jornada el dia 23.
Per la seva part, Àngel Mollera intentarà tornar a ocupar les primeres posicions i repetir com a mínim el podi que va aconseguir l'any passat. Reconeix que serà complicat i és que l'atleta segueix una preparació diferent amb la seva activitat al duatló.
Intentarem repetir podi com l'any passat. Sé que en Jonathan està en un estat de forma molt i molt bo, per tant, doncs, possiblement sigui un altre cop repeteixi per aquest triomf que va fer l'any passat, però bueno, quan et fiques a la línia sortida sempre vas a per la victòria i així serà, però aquest any amb el canvi de sistema que farem, també comencem el gener els duatlons, també el nostre estat de forma doncs, va molt progressiu, però a casa hem d'estar i hem de lluitar per tot.
Aquest any la Fundació Climent Guitart s'assuma com a col·laborador de la cursa de Nadal. El seu vicepresident Pere Cabanyes destaca el fet que sigui una prova solidària i recorda que és una de les característiques principals de la Fundació.
La Fundació Climent Guitart té dos grans eixos, que són la formació turística i el desenvolupament de projectes solidaris. I per nosaltres aquesta és una oportunitat de organitzar un altre esdeveniment solidari, a més amb una vessant esportiva que creiem que és un gran valor social pel seu caràcter cohesionador i saludable, evidentment, i volíem poder tenir aquesta vessant també dintre la Fundació.
La sortida de la prova serà a les 11 del matí. Una hora abans se celebraran les curses infantils. Tot plegat serà el proper 23 de desembre.
Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
10 minuts i arribarem a les 9 del matí. Deixem l'àmbit esportiu i solidari i parlem de teatre. Aquest divendres es representa Lloret de Mar Sula Plage, que té per objectiu reflexionar al voltant de la crisi dels refugiats. Ho fa a través de Mohamed Bitari, un periodista refugiat d'origen siria-palestí que, a banda d'interpretar la peça escènica, també està a part fonamental en el procés de recerca i de preparació de l'espectacle.
A partir de les seves vivències personals, s'ha elaborat un arxiu sonor i visual sobre el seu país d'origen i l'experiència d'haver emigrat per motius polítics i de seguretat personal. En definitiva, suposa una mirada als fluxos migratoris de la Mediterrània. En dona més detalls el director de l'obra, Marc Villanueva.
Hi ha el Mohamed en escena i el que fem a partir de les seves reflexions sobre la seva identitat i sobretot com a periodista, fixar-nos en com es construeix el discurs europeu sobre les persones refugiades, tant pel que fa a l'enfocament més assistencialista com pel que fa al discurs de la por, no? Que el discurs creixent de forces polítiques d'extrema dreta i com de vegades els mitjans de comunicació serveixen per crear una imatge distorsionada de l'altre.
Sula Plage és un espectacle programat per l'àrea de benestar i família. El seu regidor, Cristian Fernández, destaca que era important potenciar aquesta obra a causa del seu contingut social.
És la primera obra que fem des del Departament de Benestar i Família conjuntament amb el Teatre de Lloret i entenem doncs, que pel contingut i per la història que explica, evidentment des de la nostra vessant social, doncs, calia doncs, ajudar a liderar aquesta obra. Tractarà de temes, doncs, evidentment, molt, molt durs, com és la història d'un periodista refugiat que és d'origen siria-palestí.
A la funció també hi col·labora la Plataforma per la Pau, que ha preparat un debat després de la sessió. Hi participarà el protagonista de l'obra i els creadors artístics de Sous la Plage. L'espectacle, que té una hora de durada, es representarà avui a les 9 de la nit al Teatre de Lloret. El preu de les entrades és de 6 euros.
Sense moure'ns del teatre, mirem a diumenge. La funció que s'hi farà és un viatge artístic que gira al voltant de la memòria històrica i de l'oblit. D'aquesta manera es presenta Màtria, un espectacle espectacle que servirà per reconstruir la història del país en l'època franquista.
L'obra està dirigida per Carla Rovira, que ha creat la funció a través de la carta d'un familiar, Enrique Isar Alonso, que va ser afusellat pel franquisme el 14 d'agost de 1939 a Cartagena. A través d'aquest relat, reconstrueix la memòria de la seva família. Escoltem la directora de l'espectacle.
Batri és un espectacle de teatre documental que vol analitzar una miqueta com expliquem el nostre passat, com connectem amb aquesta memòria històrica a través de la història de la meva família, de l'Enrique Isart Alonso, que és el tiet de la meva mare, que va desaparèixer l'any 39, afusellat pel franquisme, i que mai més l'hem tornat a trobar. Llavors, un cop em poso a buscar sobre aquest tiet i no el trobo, doncs van sortint una sèrie de coses per aquí al mig que són interessants d'investigar, també, que tenen a veure amb això, amb com ens construïm, com reconstruïm la nostra història i, sobretot, com reconstruïm tots aquests silencis.
Acabem d'escoltar la directora de l'espectacle, Carla Rovira. Tota aquesta reconstrucció ho fa a través de les dones a les que Rovira considera que són les eternes oblidades i les que mai escriuen la història. Amb tot s'ha elaborat un espectacle cru i punyent que obligarà a l'espectador a pensar i reflexionar i que en molts casos farà que se senti també identificat.
Estem molt contentes perquè allà on hem anat ens hem trobat amb gent que ens explica les seves històries, que d'alguna manera li ha tocat des de la seva perspectiva, des de la seva vivència. Vam anar a Polònia i, per exemple, a Polònia, doncs, les experiències que havien tingut amb la Segona Guerra Mundial i després amb l'antiga URSS, doncs, eren absolutament diferents a les que teníem aquí. Els codis es llegien de manera diferent, però malgrat tot estàvem explicant una història d'això, de gent que intenta aniquilar a altra gent, no? O a Xile també vam anar i de cop ens deien, és que ens està explicant el nostre.
Carla Rovira creu que cadascú es relacionarà de manera diferent amb l'obra, però destaca que és un relat que també portarà els espectadors a la realitat del context que viu la societat actual.
Jo espero que totes les obres de teatre et portin a la realitat, perquè si no no compleixen el seu objectiu. Jo crec que el teatre sempre busca que tot acabi relacionant amb la realitat d'alguna manera. El que passa és que ara sí que entre que Vox ha sortit del Parlament andalús i que, per tant, tenim el feixisme cada vegada més reinstaurat, doncs sí que, d'alguna manera, jo crec que hi ha coses que ens fan connectar molt ràpidament amb el que ens està passant actualment.
Màtria compta amb tres intèrprets, Marc Naya, Àngela Pitarch i la mateixa Carla Rovira. Es representarà aquest diumenge a partir de les 7 de la tarda en el Teatre de Lloret. El preu de l'entrada és de 8 euros.
Bon dia, bona hora.
4 minuts i arribarem a les 9 del matí. Ens situem ara a la biblioteca, que aquests dies compta amb dues exposicions que es poden visitar. Una porta per nom Plex, de l'artista gironina Tura Sanz, presenta un conjunt de peces que parlen de la relació entre el jo i el cos.
És una sèrie de treballs molt heterogeni, des de la fosa d'alumini, escultures, ferro forjat i dibuixos. I és un conjunt de tot el treball que he anat realitzant al llarg dels anys i està agrupat sota aquest títol perquè el fil conductor de tot aquest conjunt d'obres apareix molt al cos, no? Són els plecs del cos i també la simetria dels plecs, i per això es titula així.
Aquesta és una exposició que s'ha construït amb els elements realitzats amb diferents gèneres i tècniques, des de la pintura a l'oli sobre tela, passant per l'escultura i acabant amb el dibuix o el grafit.
Hi ha unes peces de fosa d'alumini, una escultura, bueno, que és un conjunt de peces de ferro forjat, que aquesta el públic la pot interactuar i la pot tocar, diguem-ne. Hi ha un gravat, dibuixos amb llapis, i un oli que, bueno, gairebé és un dibuix.
La mostra Plex es pot visitar fins al 5 de gener a la Casa de la Cultura. En el mateix equipament, aquests dies també hi ha muntada una exposició sobre el Sàhara Occidental.
En aquest cas, la mostra recull totes les activitats que es fan en aquest camp de refugiats, creats fa més de 40 anys, tal com explica Carla Serra, de la Universitat de Girona.
L'exposició són una quinzena, em sembla que són 16 plafons d'un metre per dos metres aproximadament. Són bàsicament imatges i textos, però amb l'atractiu que són imatges del treball de camp que des de fa molts anys fa la universitat, de persones, de gent gran que entrevistem, d'objectes tradicionals, de pintura prehistòrica, de gravats arqueològics que hem trobat. Una mica serveix això per mostrar tot aquest treball que fem en l'àmbit de l'arqueologia.
En aquesta exposició, que es troba a la biblioteca fins al 21 de desembre, els visitants podran conèixer la situació que es viu en els camps de refugiats i en la resta del Sàhara Occidental, que va ser colònia espanyola. Minut i mig i arribarem a les 9 del matí, recta final del Bon Dia, Bona Hora d'avui divendres, dia 7 de desembre del 2018, un programa, un informatiu que hem començat explicant que els alumnes de l'Institut Rocagrossa han iniciat aquesta setmana una campanya per recollir tot tipus d'equipament esportiu, pilotes, patins, raquetes, bambes, etc., per als més necessitats. Porta per lema Cap Nen Sense Esport i han repartit als alumnes mateixos del Rocagrossa caixes de recollida a escoles, equipaments i clubs esportius. Tot el que recullin es farà arribar a Càritas de Càritas a les festes de Nadal. La idea ha sorgit d'un grup de 26 alumnes de l'Institut en el marc de l'assignatura Projectes que queda vinculada en el municipi de Lloret de Mar. Com diem, la recollida d'equipament esportiu per a infants, que compta amb el suport de l'Ajuntament, es tanca el proper 18 de desembre. Per tant, tota la gent que aquests dies estigui a les escoles, en els equipaments esportius de la vila i també en els clubs esportius, podrà veure aquestes caixes que porten per lema Cap Nen Sense Esport, destinades a recollir equipament esportiu per als més necessitats en aquestes festes de Nadal. El més destacat d'aquest projecte solidari és que, a més de ser solidari en si, també doncs, la idea ha sorgit d'un grup d'alumnes de l'Institut Rocagrossa. N'hem parlat en el Bon Dia, Bona Hora i en seguirem parlant en els butlletins d'aquest divendres i també del cap de setmana. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció, per sentir-nos un dia més. Us hem acompanyat en directe Josep Altafulla i Rosa Giral.
Bon Dia, Bona Hora.